La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 23 de març del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar en directe a través de la ràdio de tota la vida, la ràdio de la Rodeta, de l'analògica del 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de la web cugat.cat, ara en directe, o en qualsevol moment podreu recuperar-la posteriorment. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui. Per un costat tenim a Eva Blanco, consultora de comunicació. Molt bon dia.
Bon dia.
Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
Bon dia.
I Eduard Gené, activista cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs avui volia començar parlant, farem una miqueta d'endogàmia, una miqueta, al principi, perquè toca, perquè ahir va ser el gran dia de l'esport santcugatenc. Cugat Mèdia va organitzar els Premis Esport en Marxa, va ser la 22a edició, feia uns quants anys que no es feia i l'hem recuperat, i va tenir un fort accent en l'esport femení, començant perquè les millors esportistes de l'any, que van ser ex aequo l'atleta Jael Bestué i la palista Mariona Moner, quan diem palista vol dir, volem dir jugadora de tennis taula, perquè a vegades diem palista i no acabem d'ubicar-la, doncs van ser les dues millors les millors esportistes de Sant Cugat d'aquesta temporada passada. I en paral·lel, Cugat Mèdia, en paral·lel a aquests premis, hem fet un estudi de quantes esportistes federades hi ha a Sant Cugat. I hem vist que estem per sobre la mitjana catalana. Tampoc molt més, però per sobre la mitjana catalana, uns 5 punts. Val? Ja, del 32% de tots els federats a Sant Cugat són dones, i a Catalunya ho són el 27%. És evident que hi ha molta més gent que fa esport, que no està federada, etc. Però diguem, les xifres que són quantificables i amb les quals ens podem comparar, doncs és amb les fitxes federatives, i la veritat és que sortim prou ben parats. I, de fet, només cal veure els equips que estan a l'èlit de l'esport santcugatenc, la majoria són femenins, i els que aconsegueixen més èxits, el voleibol, el hockey herba, etc., també són equips femenins. Per tant, poso aquest tema sobre la taula, sobre l'esport a Sant Cugat, quina importància té, i també l'esport femení, no? La potència que té aquest esport femení. Vinga, va, qui decideix obrir foc?
O l'Àgata...
Això ja jo
som,
ho deixo
perquè som esportistes d'èlit, no?
Perquè som
també?
Esportistes d'èlit, exacte.
Bueno, alguna cosa fem, però vaja, no és el que se m'ha donat sempre millor. Doncs, bueno, primer felicitats a tot l'equip de Cugat Mèdia pels premis, que gràcies. Heu recuperat des de... No sé si ja feia uns anys que
no es
feien.
El 18 van deixar, va ser l'última edició.
Doncs jo crec que és una mostra més de la importància que té l'esport a Sant Cugat. Ho deies tu ara, Albert, també hi ha molts equips de femenins que estan a primera. Hem d'oblidar el rugby, no? el hockey, el hockey normal, no? No l'herba també, que estan a les primeres categories. I jo crec que aquest moviment que hi ha de tenir aquests equips, el volei també, que són, només és un equip de noies, que fan un efecte crida perquè les noies, no?, s'apuntin a fer esport. I l'altra cosa que es veu és que les entitats esportives, que sempre potser les entitats de cultura popular fan molt soroll aquí a aquest poble perquè les veiem, no?, el cap de setmana a cada acte que hi ha cultural que surten al carrer, però que el col·lectiu esportiu a Sant Cugat és molt important i crec que s'ha de cuidar i que sortim a tots els rànquings sempre al capdavant amb l'esport. També tenim equips d'esport de futbol femení, que no és una cosa tampoc molt habitual.
50 anys.
Sí, 50 anys, vull dir que el Sant Cugat és pioner, i que, bueno, que endavant amb l'esport femení, que, bueno, i no oblidem també les esportistes d'èlit que tenim, que allà teníeu la Gemma
Manuel,
la Gemma. I la Gel també, que era la vostra, no?, la vostra cara.
L'ambaixadora,
sí, l'ambaixadora.
Sí, premis.
I bé, això anava a dir, que endavant amb l'esport femení i que felicitats.
Moltes gràcies.
Doncs sí, enhorabona, per la feina que heu fet des d'aquí per fer els premis i tornar a fer-los.
Jo només puc dir que em sembla estupendo. Sí, és que és així, no? Tot el que sigui donar visibilitat a la feina de les dones i en aquest cas en l'àmbit esportiu em sembla fantàstic, tant de bo que això s'encomanés en molts altres àmbits, no? I poguéssim donar molta més visibilitat, com ella ha dit perfectament, contra més visibilitat donem, més referents tenen les nenes i més inspiració poden tenir de cara a un futur i es poden veure més emmirallades, no? Per tant, fantàstic, no puc dir res més que felicitats i enhorabona. I jo crec que Sant Cugat, a més, és que a nivell esportiu, jo tota la vida, que he estat aquí, he recordat sempre amb moltes activitats esportives. Jo crec que els meus fills que hi participaven, jo crec que en totes les que l'escola muntava, ells hi participaven i s'apuntaven. Jo no sé, en la petita època que vaig viure a Barcelona, no vaig tenir aquesta sensació. Per tant, jo crec que ja és especialment, no?, molt focalitzat en tema esport, que jo crec que és super sa per una joventut, no?, que puja segons com, no?, en segons quines altres àrees, no?, poder tenir l'esport com a punt central em sembla fantàstic, o sigui que endavant.
No, felicitar a Sant Cugat, Cugat Mèdia, Cugat Carp i a
vegades, Cugat Mèdia, Cugat
vegades Mèdia. Em perdo amb els noms però poc pas els anys, però penso que jo, a mi m'agradaria citar la Carme Reverte i m'agradaria sentir el Joan Garcia, perquè penso que personalment, sobretot la Carme, ha fet una feina en aquest sentit extraordinària en un moment determinat que era més difícil, molt més difícil d'arribar, molt més difícil aconseguir segons quin tipus de suports, i que en canvi doncs s'ha mantingut durant molts anys. I jo tinc l'experiència de les meves filles, dues filles meves que van començar a jugar a voler a handball, i també jo volia esmentar l'Ariadna Priante, que va començar a voleibol aquí i que en aquest moment està jugant en un equip alemany. O sigui, va passar d'aquí, em sembla que era a Sòria, de Sòria a Canàries, i de Canàries ara en un equip, o sigui, com una professional del voleibol. Hi ha hagut una quantitat i una consolidació d'equips de tot tipus, de tota mena d'esports, i sempre el femení, perquè voleibol només era femení. I per tant, i de hockey no cal dir-ho, el que ha sortit el júnior, en aquest sentit és molt, 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 molt important. I la quantitat, aquest percentatge que esmentaves, jo estic convençut que sí, com dius molt bé, són els federats, però si tinguéssim un cos de veure els que no estan federats i estan, això es doblaria amb tota seguretat.
Segurament. Però és aquelles xifres que no pots comptar, no? La gent que fa esport de manera amateur, que no està registrada enlloc, clar, no la pots comptabilitzar, però segur que aquest percentatge creixeria. Jordi?
Bueno, enhorabona també pels premis. Bueno, dius l'últim, sembla que sigui.
Sí.
Però no. Enhorabona, de debò. Clar, com ja han hagut tres intervencions, em costa afegir alguna cosa més. En tot cas, me'n vaig més cap a la vessant que deies, no?, de la importància de l'esport femení. Crec que és important que les entitats esportives es preocupen perquè qualsevol persona pugui fer pràctica esportiva des de la seva diversitat, i en el cas de les dones especialment, perquè han tingut esports molt masculinitzats on directament és com que no se sentien convidades a participar per l'ambient, no?, per com es concebia aquell esport. Per tant, aconseguir que els esports siguin més mixtos, també a la inversa, no?, esports que s'entenen com a molt femenins, pensa en la gimnàstica rítmica, per exemple, doncs que qualsevol persona que li vingui de gust participar en aquella activitat esportiva ho falla, és una bona notícia. A nivell de fitxes federatives, doncs és una bona notícia, però és el que dieu, no?, hi ha molta gent que, bueno, fa esport per lliure, no?, i en qualsevol cas la importància és que el puga fer, i si algú no el fa, no siga perquè se sent exclòs, sinó perquè, bueno, perquè no li ve de gust,
o no pot,
però ja està, vull dir que no siga una qüestió d'una barrera d'accés. I llavors, si mirem més cap amunt, diguem-ne, l'esport més d'elit, jo crec que sí que encara tenim un repte pendent en quant a la igualtat de gènere, que és la diferència abismal que en alguns esports hi ha en el tracte que reben els esportistes homes, especialment en el futbol, no? Però no només, segurament els altres esports, quan són més precaris, no?, no generen tanta economia, és menys evident, però també passa, no? Per tant, és un repte que segurament s'escapa de les entitats esportives de Sant Cugat, però que s'ha de seguir treballant i reivindicant. I al final és molt important, no només per tindre la igualtat efectiva de les persones que es dediquen a l'esport, no?, que són esportistes d'elit, sinó també perquè és la forma de crear referents, no? I si comencem a crear referents dones o referents homes que no responen a la masculinitat hegemònica, doncs és una forma de visibilitzar i d'aconseguir que aquesta pràctica esportiva, per una qüestió de referencialitat, siga més diversa. Mm-hmm. I endavant en poder visibilitzar, com vau fer en l'acte d'ahir, aquest esport femení, aquestes esportistes de primer nivell, perquè és important, perquè si no es visibilitzen, hi ha nenes que ni es plantegen que aquell esport Total. Pot ser per a elles.
Bueno, de fet, vam tenir una mostra també de visibilitat de l'esport femení per Festa Major, que van ser, l'esport femení va ser Correcte. Aquest pregó coral, no?, que es va fer per Festa Major, de diferents esportistes de Sant Cugat.
Hi ha un aspecte que jo voldria comentar, i és que fa alguns anys, no sé si ara tant, entre altres coses perquè no ho presencio jo i per tant no ho he vist, però hi havia un problema molt gran, molt greu, en la resposta del públic quan sortien noies a fer esport. O sigui, jo vaig tenir experiències molt dolentes de tenir que enfrontar-me amb gent, de dir com és possible que perquè surten les noies a la pista esteu dient el que esteu dient. Al·lusions, evidentment, a pas del cos, d'una forma... sense haver començat a jugar el partit. I això, espero, no ho sé, he dit que l'experiència la tinc de fa molts anys i per tant ara no ho sé, espero que hagi canviat. Està I espero cultura. Que hi hagi...
Crec que no és massiu, però encara hi ha casos.
No, perquè és que és molt greu, perquè es veia la diferència de tracte, el fet de que sortís una noia o unes noies a fer un esport determinat, a que sortissin uns nois.
Corria un vídeo, no sé si el vau veure, fa gaire, que era una peça d'un nodo, fa molts anys d'això, no sé si us en recordeu vosaltres.
El mundo, que... el mundo entero al alcance de todos los españoles.
Exactament. Que era la retransmissió d'un partit de futbol de noies. I els comentaris del locutor, no sé si el vau veure.
No l'he vist. A posteriori, evidentment en directe, no? Però a posteriori, sí. Sona.
Se n'enrella de cada una de les noies que sortia. Mírala com corre, con esas lonzas que le cuelgan, que no sé què, no llegará le... O sea, que té el comentari del nodo oficial que ens van passar a tots. O sigui...
Però no, que perdó.
Va dir que això que al final deies, clar, si ho mamaven la cultura, doncs al final la societat... Sí. Jo havia jugat a bàsquet durant anys, encara que no ho sembli, però
jo feia
a l'Olot sí. I no recordo no sé si la cultura que hi havia, perquè hi havia equips de bàsquet de noies des de feia molt de temps, però jo no
recordo. Jo és que anava en col·le de nenes,
sempre m'havia sentit
només,
molt bé, sí.
No, però jo estava parlant d'una experiència de fa molts anys, i per això dic que no sé si en aquest moment la reacció del públic en general encara es correspon amb aquella, o hi ha...
Jo crec que el públic que va a veure esport femení va perquè hi va, si no li agrada ja no hi anirà. Per tant, entenc que no. El que sí que encara passa és, per exemple, si hi ha una àrbitre dona en un equip masculí. Això sí que pots trobar escenes bastant
desagradables. És que és l'única.
Que n'hi ha poques, i llavors... Sí.
El síndrome de la única.
Sí, I això dels comentaris, no cal anar tan enrere, no? De quan en quan veus retransmissions esportives que encara... se s'escapa cada comentari que dius, sí. Carinyos, vull dir, però un
poc... el tipus de preguntes que els hi fan a les entrevistes. No tenen res a veure les preguntes que els hi fan a les dones que els hi fan als homes.
Totalment. Va haver un partit, no fa massa d'això, bueno, igual fa 3 mesos, però vull dir que recordes relativament recent que es va viralitzar per xarxes un comentari d'un partit de futbol, que el comentarista, pues, la jugada era, no sé què, anava la pilota alta i la baixa en el pit. I en volta de dir, la baixa en el pit, que és el que es diu en qualsevol retransmissió, fa, la baja con sus pechitos. I dic, en serio? Acabes de dir això, tio? Cap. Bueno, per Twitter li van pegar per tots els costats, perquè, home, què diu el senyor este, no?
El seu cap li va sonar malament, sí. I va trobar la pitjor solució.
Sí, es va embolicar el sol.
I llavors, després jo sí que vaig notar, passa com a ella, no?, que ara me'n vaig al meu poble d'origen, no?, ella deia el bàsquet, doncs, jo tota la vida he sigut de l'Alcoyano, que sé que és poc...
Vols dir? Poc, no ho sabem, no ho
poc
sabem.
Poc habitual que trobar-se gent de l'Alcoyano per mort.
Els de la moral, els de la moral.
Molta moral, molta moral.
Llavors, ara fa uns anys, l'equip femení d'Alcoyano el tenen molt poc cuidat, i jo de quan em veureu per Twitter criticant-los,
sí,
perquè...
Sí, l'altre dia.
Vale, perfecte. Llavors va haver un any que vam fer una cosa ben feta, que va ser, vale, fem un partit del masculí, just a continuació fem un del femení, és entrada única, per tant, la gent que es queda i veu dos partits. Hòstia, mig camp se'n va anar. Yeah. Quan es va acabar el del masculí, mig camp se'n va anar, i dic, però què fa la gent? Vull dir que hi ha un element que ja no és només comentaris, tal, no sé què, sinó és el propi reconeixement social, que, bueno, suposa que el camí és això que dèiem abans, no? Però, hòstia, és que fa ràbia, perquè... No
sé. Ha anat canviant una mica, perquè en aquest moment, doncs, diguéssim, el Barça femení de futbol, sí, però, no cal dir-ho, no? I des del punt de vista econòmic, inclús ha canviat una mica. Sí. Una mica.
Però gràcies al Barça, perquè altres...
Sí, gràcies al Barça i gràcies a que hi ha la possibilitat, des del punt de vista comercial, de que determinades empreses puguin fer publicitat perquè hi va gent. I aquesta... Inclús hi ha una varietat en aquest moment, que és que comença a haver-hi agents de futbolistes femenines. Mm-hmm. Cosa que no existia. Sí que hi ha una evolució, però és una evolució que és tan lenta que han de passar generacions perquè això canviï d'una forma radical. I això és lamentable, perquè efectivament sabem tots, per experiència personal, que hi ha jugadores, en aquest cas, de qualsevol esport. En voleibol, per exemple, hi ha jugadores que poden fer exactament igual, fan exactament igual, que podria fer un jugador. Home, exactament igual.
Volia afegir un altre detall que va sortir ahir a l'entrega de premis al mig. Vam fer un petit debat amb la periodista Carme Barceló, la Gemma Mangual i la Laura Ester, que és la portera de waterpolo del Promotació Sabadell i de la selecció espanyola. Vam estar parlant, no?, de la visibilització, de tots aquests debats que més o menys estem parlant ara també. Però vam parlar del tema de la maternitat. I la veritat és que va ser molt interessant, perquè per un costat la Gemma va explicar que quan ella va decidir ser mare, que estava al nivell més alt de la seva carrera, quan va tornar va tenir molts problemes, o sigui, li van posar molts problemes per tornar, per poder-ho compatibilitzar, i al final va acabar-ho deixant, i 7 anys després li van demanar que tornés per anar a Rio, etc., per als Jocs Olímpics de Rio. I després la Laura Ester, que és esportista en actiu, que em sembla que té 30 a pocs, diu que de moment ha renunciat a ser mare perquè no s'atreveix a plegar, perquè no sap si després tornarà, si no tornarà, com tornarà, a banda de les baixes de maternitat que no existeixen en un esport com el waterpolo. Perquè amb el futbol femení encara no, però em sembla que s'està intentant arreglar. Però has d'arribar a un nivell molt alt. Els esports que ja no són mainstream encara està molt lluny, no? I clar, això també és un factor que afecta l'esport femení, perquè clar, si la carrera d'un futbolista podria arribar als 35-36 anys d'un esportista, doncs d'una esportista potser es frena abans o s'ho planteja d'una altra manera perquè troba aquestes pegues o renuncia si vol ser esportista o això.
Aquest meló és complicat, si l'obres, però podem estar aquí
sí.
durant hores, eh?
Sí,
però... Bueno, el van treure i em va semblar interessant. I, sí. Va.
També s'ha de tenir en compte...
Aquest plantejament, perdona, no digues que s'ha.
No, que anava a dir que també s'ha de tenir en compte que el cos de la dona, després del part, canvia. I clar, la recuperació i potser arribar a tornar a competir al màxim nivell és una carrera més, com aquell qui diu, eh? És complicat. És complicat.
Bueno, és un factor que influeix, sí. I deien també, i posava l'exemple, en el cas del waterpolo, la Laura Esterda ja diu, la selecció russa, diu, allà és el més normal, diu, una jugadora desapareix un any i torna, i no passa res, i torna en forma, vull dir que hi ha maneres, evidentment, no? Clar que canvia, però que...
Ja complert amb la pàtria.
Digue-li com vulguis.
Més o menys. No, però de totes maneres, aquest problema que estem dient, ara ho estem dient per l'esport, però no és de l'esport.
Això he dit del meló.
És un problema de tota la vida professional.
Però jo l'acotava a l'esport.
No, d'acord, però vull dir que ampliem-ho i és el problema de tota la vida professional d'una dona. Si arriba a aquest punt de dir què faig? Vull un fill o no, perquè vull fer la carrera com vaig a fer? Llavors, aquí el problema està, la societat està preparada per donar suport a aquesta persona perquè pugui fer efectivament el que hauria de fer, o el que vol fer.
No sé si és un tema de suport, perdona que et digui. És un tema d'acceptar una realitat, i punt, és així, i ja està.
No, però necessita un suport.
Bueno, però és que no, hauria de ser el més normal del món. O sigui, les dones parim perquè ens ha tocat parir, però no per això. Ni són menys responsables, ni són menys jefes, ni són menys professionals, ni són més res. O sigui, és un període de la teva vida que tens que deixar de treballar, no. I punt. Però després sigues. O sigui, que... No, o sigui, hauria de ser absolutament normal que aquestes alçades encara sigui un tema de debat i de més. És que no acabarem mai.
No, però vull dir que algú falla.
Sí, totalment, clar. Sí. Ahir em parlaven, per exemple, entrevistes de feina, la setmana passada, encara en una entrevista de feina, una persona absolutament professional, li estaven, una de les, després de fer totes les entrevistes i passar totes les entrevistes, i bueno, una crac, però una crac, eh? Pregunta, com compatibilitzaràs la feina amb els teus fills? O sigui, i a tu què t'importa? Això és la meva vida personal, perquè tinc que explicar-te això durant una entrevista professional, no? Però encara fan aquestes preguntes. Encara, ara...
Però és legal fer-la, aquesta pregunta?
Que jo sàpigui, penat no està.
Penat no, però bueno, segurament seria denunciable.
És lleig, és lleig, és molt lleig, és molt lleig, no? Però és que encara te l'estan fent, no? Llavors és... Ostres...
O a dones de 30 anys... Tens previst?
Exacte.
Tens previst?
Sí, i a tu què t'importa? No?
Però sí que és veritat que ara... Bueno, la baixa de maternitat la pot agafar tant el pare.
Exacte.
Com la mare. Passa que és una mica més amb el que ve després, no? Qui tindrà la càrrega gran de cuidar de la família. I jo ara mateix doncs, tinc una persona de baixa per paternitat. Tot i és un home, sí, sí. Doncs, el mateix. Sí, sí. O sigui, doncs, els nois de 30 anys que també els hi preguntin.
Exacte. Aquesta pregunta només li fan a les dones.
Ara que està igualada la maternitat a la paternitat, li haurien de fer els dos.
Exactament.
Ja veurem si fa, perquè és relativament recent i suposo que...
No, però, la
però hauríem de començar a sortir
la càrrega emocional la tenen els dos. La dona s'emporta una física, de més, molt mm-hmm. més gran, mm-hmm. però la càrrega emocional és igual. Mm-hmm. O sigui, tu, si ets pare, també et pot afectar a la feina, o no, no sé, pregunto. Mm-hmm. Igual tampoc no dorms a les nits.
Exacte, si tens un bebé al costat plorant, encara que no li donguis el pit,
exacte,
també.
Exacte.
I si decideixes donar-li el biberó, doncs pues, meitat, meitat.
Exacte, sí. En fi, hi ha molt, podríem estar amb molta...
No, clar, l'esport i el tema, el moment purament embaràs, doncs és evident, no? I entenc que en l'àmbit esportiu és més complicat per el possible canvi del cos, no? I que per
I
això...
perquè no hi ha baixes.
I de perquè, maternitat, no, perquè no hi ha baixes. Ja. Sí, ja em referia a la cosa purament física.
Sí, sí,
vull
sí.
dir, l'esport és diferent
ja.
Per la part física, no? Llavors, bueno, entenc que hi ha esportistes que s'ho pensen per un temor físic, no? De si això té unes conseqüències físiques perquè després fa que no estigui jo al nivell que toca. Però clar, després ve tota la resta, que és el que estàvem comentant ara, no? Des de les baixes fins al final com es distribueix les tasques en casa. I no ens enganyem que al final molt feminisme, molt que vulguis, però després a l'hora la veritat, quan apareixen estadístiques, les dones són les primeres que s'agafen baixes o renuncien a una feina o es redueixen la jornada.
Que t'agafis la baixa al principi és normal.
Sí,
no. Dir, és que al final no hi mas.
Em referia si has de cuidar el nen quan es posa malalt. Diguem, no anar a la feina aquell dia és la dona.
Sí, sí, el tema de la corresponsabilitat no el tenim resolt.
Llavors, clar, al final quan intentem avançar... hi ha un canvi social que és molt més lent, no? I que s'han fet molts passos, per sort, però és molt difícil. I alhora això d'anar acompanyat doncs, del reconeixement administratiu suficient, no? El tema de les baixes, fer lleis d'igualtat i tot això ha d'anar de la mà. I el que passa és que quan ho tenim clar, diguem, ens agradaria que fos allà, però clar, hi ha molta gent que no és tan ràpid.
Quants anys portem debatent això? És que...
Ja. Sí, sí.
Aquí estem esperant, no?
Sí.
I de fet també hi ha un altre factor d'aquesta corresponsabilitat. Qui renuncia? Doncs normalment són les dones, perquè a l'economia familiar normalment les dones cobrem menys que els homes. Aleshores, és més fàcil, bueno, més fàcil no, però és més pràctic i que renunciï pues que s'agafi mitja jornada o jornada reduïda el que sigui la dona perquè l'home porta més i al final
això s'ha d'acabar, eh?
Sí, clar que s'ha d'acabar.
És una pèrdua de talent pel mercat laboral enorme, però sí. Enorme. Llavors és que no ens ho podem permetre com a societat, o sigui, no pot ser, o sigui, això s'ha d'acabar.
Totalment.
El problema és que, o sigui, jo crec que la gent que està més conscienciada cal tindre en compte el factor econòmic, que és molt conscienciada, diu ja, però després de pagar una hipoteca i per tant renunciar al sou més baix, això ve així. Però després la resta de gent, que és aquesta que diem, hòstia, no fem el canvi ara, per què? Perquè hi ha molta gent que encara no... Tot i que portem un segle de feminisme, més d'un segle de feminisme, no? Hi ha molta gent que no li cal aquesta idea, no? I per tant, tota aquesta estructura legitimadora també està sent legitimada per tots, perquè tots tenim les nostres actituds, però especialment per aquella gent que no ha pres ni una mica de consciència i no està disposat a renunciar ni una mica als seus privilegis. I, clar, al final això és una paret, perquè... No impedeix, o sigui, acaba impedint un canvi social que és molt més ampli, no? Que no només li afecta a la seva parcel·leta o a la meva parcel·leta.
I seguint amb esport teniu que comptar quantes dones estan a la presidència. Què passa amb la junta d'un club determinat? Quantes dones hi ha en aquesta presidència?
Ahir m'ho vaig estar mirant també quan feia els premis i els presidents. Doncs no sé si hi ha cap presidenta dona. Ara hi havia la
de Vole,
la Maria Mamena Vole, i ara és un home, vull dir.
No. I a nivell de, o sigui, passa a nivell de clubs i per tant això es tradueix també a nivell federatiu. Clar, suposo que en el fons tot està lligat. El temps aquest és temps amateur, és a dir, els presidents de clubs i presidents de, bueno, de federacions potser ja no, però alguns, els presidents
alguns,
de clubs...
Alguns amateur no, eh?
Bueno, però són presidents de clubs, és temps lliure normalment, en aquests nivells, eh? Potser si te'n vas al sí, Barça sí. És una altra cosa, però en aquests nivells és temps extra lliure que dediquen a això. Qui dedica aquest temps extra a coses no productives, doncs normalment són els homes i les dones estan fent altres coses. Vull dir que segurament...
Les dones tenen feina.
Per això ho dic. No, per això ho dic, per això ho dic.
Estan és a dir, molt ocupades.
Per, ho dic que està lligat, és a dir, que és tot el mateix debat. Doncs canviaré de tema i ara em sap greu perquè faré una trencada absoluta i semblarà una frivolitat com una casa de pagès, però ja m'entendreu, això és una tertúlia, hem de treure diferents temes. Heu vist el Senglar passejant pels carrers? Us l'heu
sí,
trobat o no?
L'he vist, l'he seguit, l'he gravat.
L'heu saludat? Sí. És el mateix sempre?
Jo crec que sí. Bueno, era el mateix, ja no bueno, hi és.
Ja no hi és?
Ja
jo
no
era va proposar que l'adoptés Sant Cugat com a mascota de Sant Cugat.
Ai.
Doncs sí, jo perquè és que voltava la zona on de visió. De fet, diumenge al vespre el vaig veure, que baixava per Rambla Ribatallada tan content ell. Sí.
L'altre dia, em sembla que va ser, no sé, va ser durant el ple, que estava passejant-se.
Estava davant d'Ajuntament.
Volia entrar a l'audiència pública, potser, ah, alguna cosa.
Devia pensar, jo vinc a demanar al regidor de Benestar Animal que no liquidi rates. Perquè, però, no.
De tota manera, escolta,
bromes,
però... De tota manera, jo ets a dir una cosa, que aquesta notícia que ha sortit, portem una setmana ben bona, no? Que ha tornat...
No, un mes.
O un mes, bé, escolta'm, he vist que la Floresta
no.
I t'asseguro
ja conviviu amb ells
i t'asseguro que convivim amb els porcs senglars al meu carrer una època determinada passava una família cada dia la nit passava la família però la família completa
sí.
És a dir, no la femella amb els seus petitets. El mascle ja...
Veus com estan tots lligats els temes?
No, per això
el mascle estava por ahí de cuerda...
Presidint algun club.
Passava cada dia.
Fent cerveses.
O sigui, nosaltres sentíem... Jo des de casa, quan sentia començàvem a abordar gossos, a partir d'una hora determinada, dic, mira, ja està aquí la família. Llavors sortia i efectivament pel carrer, pam, 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 anant buscant menjar per algun lloc a veure si t'ho hi trobar. També passava allò que no s'ha de fer, que és, diuen que no s'ha de fer, que és que hi havia algun veí o una veïna doncs que li donava a menjar. I aleshores aquella família s'acostava
no
i deia, a veure, devien mirar i dir, mira, el número 24, aquest sí que ens dona menjar.
I a més és millor que el del 23, més bona qualitat.
Exacte, també. I no cal dir-ho, els contenidors, no cal dir-ho, la tècnica depurada d'aixecar-se, drets, pam, picar, morro, fins a aconseguir donar-li la volta i menjar. Anys i anys i anys. Haig de dir que des de fa, potser un parell d'anys, no em veig a la
Perquè
Floresta.
Baixen a Sant Cugat.
Perquè baixen a Sant Cugat.
Sí, clar, les Floresta
s'han agafat els ferrocarrils.
Que ja no els aneu menjar.
Exacte.
Sí.
Però l'altra cosa és que aquest va sol. Jo tots els que havia vist sempre...
És el mascle perdut.
Sí. Jo diria que no era truja.
Sí, és truja?
Jo diria que sí. Que era una truja.
Ara et diré... Com ho saps?
Bueno, perquè el vaig estar seguint i vam estar allà mirant amb uns veïns.
El va mirar amb deteniment.
Per fer un vídeo. Sí, perquè estava amb en Quiteria una nit.
Truja,
I el vaig estar seguint per fer un vídeo. Sí, jo sortia... Va avisar una amiga, diu, no treguis el pitxet, pitxet és el meu gos, no el treguis que hi ha un senglar aquí, jo flipant. I vam, bueno, el vaig anar a gravar, com agafava les escombraries, les hi donava la volta, les agafava amb el morro, les baixava, i va passar pel davant del Top Bom, que és aquest supermercat que hi ha, que tenen totes a Can Quiteria, que tenen tota la fruita.
Fora.
A fora dic, com ensumi la fruita, i les comenci a menjar, a veure qui el para. Bueno, i això va ser fa un mes, o sigui, fa un mes que aquest senglar volta, se l'ha vist a doctor Galtés dormint en ple dia. Bueno, és que ho tenim tot documentat amb fotografies, perquè ha estat un mes que no he parat de rebre fotografies de ciutadans dient que hi ha un senglar.
Han llogat un veterinaris, no? Perquè
això ens van informar ahir, després d'un mes demanant a l'Ajuntament si pensava fer alguna cosa, quines mesures... i ens va un comunicat, perquè la gent ens està preguntant retirar què vol dir, jo és que només la paraula que m'ha fet servir l'Ajuntament.
Retirar.
No he pogut preguntar perquè no he pogut demanar a ningú què volen dir amb retirar, si l'han adormit i l'han tornat a Collserola o si...
Estan fent embotits.
Sí, estan fent embotits a Senglar.
Estan buscant la família.
Sí, però clar, ens ho podem imaginar, tot el que vol dir.
De totes maneres,
però,
fora bromes, no ho sé. Són animals salvatges.
Clar.
Vull dir, tindrem un dia un disgust, en sèrio, i llavors ja s'acabarà el riure, perquè, ojo.
Sí,
com si algun nen o algú se li ocorreixin a tocar-lo, a fer-lo, i se li giri...
Bueno, és que es veu un vídeo, clarament, també, un que tenim nosaltres publicat, que un nen va cap allà i el pare l'agafa, perquè, clar, el que veu és que...
Clar, és que sembla inofensiu, i no són inofensius, eh?
Home, hi va haver agressions, ja, a la foresta va haver, doncs, atacar... O sigui, la persona que anava a tirar les escombraries al contenidor, que li sortien 4 o 5...
Imagina,
diu. Que anaven a buscar la bossa.
Bueno, la Shakira, no? Va estar atacada per un porc senglar.
Que vull dir que això és un fet i la persona va haver de córrer, marxar, corrents, deixant la bossa de seguida perquè...
Hi havia una política abans que hi havia unes èpoques de l'any que els caçadors podien anar a fer.
Això s'ha compaginat en un intent d'esterilització, perquè el que consideren és que per una gestió més ètica de la fauna, però no només per això, per ara en truquen només. Vale, perdó.
És el porc senglar.
És el porc senglar. Anava a dir-me, cuidao que dius.
És l'altre mundo.
Però això, per una gestió ètica de la fauna, van dir, més que caça, apostem per això, i després també perquè la caça, depèn de quins exemplars caces, pot arribar a ser contraproduent, perquè la pròpia autorregulació de la espècie, si veuen que hi ha un buit d'una determinada edat, llavors el que fan és omplir-ho en cries, crien més, i llavors, clar, depèn de com és un problema, no? Per tant, la caça, si es manté aquesta forma, ha de ser en criteri, diguem, no caçar qualsevol porc senglar que et trobes, i després el tema que és de l'esterilització, que diria que no va acabar de funcionar del tot.
No ha funcionat, és evident. Hi ha una plaga cada vegada
I després, clar, ens trobem una altra situació, que és que el Collserola, i això en entrevistes que ha donat el gerent del parc, entre la sequera, l'estrès hídric, tota aquesta situació, també ha fet que hi hagi menys aliments, i llavors
baixen. Però sí que és veritat que havíem notat que fa... Des de feia un parell d'anys que havien baixat molt, una temporada enrere, que els veies molt també a les zones, també sobretot a l'Eixample, perquè és el que els hi queda a prop, i ara de cop i volta els hem tornat a veure. O sigui, això suposo que és perquè no troben aliment, no troben aigua i baixen.
Doncs entenc que es posarà alguna mesura més, a part d'esperar que baixin i que vingui el veterinari.
Clar, se li ha de dificultar. Se li ha de dificultar, perquè en el moment que s'acostumen... De fet, això ho explicaven, quan es van fer els estudis aquells de la vacuna, deien que hi ha porcs senglars que ja s'han criat en zones periurbanes i, per tant, la seva forma natural, entre cometes, d'anar a buscar aliments és anar a la zona urbana. I, clar, això ja és un hàbit que cada exemplar ha fet.
Bueno, no sé, ara que l'Ajuntament que està licitant el nou contracte d'escombraries, no? Que també tingui en compte, no? A veure, que els porcs senglars no puguin tombar els contenidors,
contenidors no
puguin
tombar.
I no puguin accedir.
Contenidors antisenglars.
Sí, però...
Em va passar una foto molt divertida, ara en la línia d'això que dèieu, d'una família de porcs senglars que viu al costat de l' estació de les Planes. I s'apoderen de la parada de l'autobús.
Sí.
I em van enviar una foto d'una dona que portava la compra esperant l'autobús, estava rodejada dels porcs senglars i va decidir pujar al banc de la parada d'autobús per estar a més altura. Era molt divertida perquè estava com en les borses amunt per a que no arribaren i allà damunt de la...
Sí, però si se't tiren a sobre...
És un fotón, això. És un fotón, aquesta.
No l'has publicat?
No.
Doncs, home.
Bueno, crec que... Com diu ell, era un fotón.
Doncs passa-me-la, que ja la publico jo.
No, perquè la senyora no havia... O sigui, li havien fet la foto, però no havia com demanat permís, saps? I llavors vaig dir, no vaig a publicar la pobra senyora allà en les borses. Bueno.
I pixeles als ulls i ja està.
Ja està.
No, un emoji, no? Un emoji. Cara.
Exacte, com els més petits.
De porc senglar.
Exacte.
Molt bé. Bueno, doncs veurem una mica si n'apareix un altre, si només era un, no? O n'hi havia més d'un, o en baixen més.
Home, en baixaran més, però que aquest en concret, era un que es passejava... Mm-hmm. És que dormia doctor Galtés.
Sí.
Aquest és un desclassat, perquè no va amb la família, va sol...
S'ha independitzat,
exactament.
Va aconseguir trobar un pis barat a Sant Cugat.
Molt bé, es queden 10 minutets i volia treure un altre tema. És un tema que van donar les dades tot just ahir a la tarda a l'Ajuntament en la inauguració de les jornades de mobilitat sostenible, si no m'equivoco, i van parlar de que Sant Cugat s'ha reduït la contaminació, especialment derivada de l'emissió de contaminants dels vehicles, i que i l'Ajuntament ho atribueix a la implantació de la zona de baixes emissions. Recordeu que va començar l'1 de maig de 2021, l'1 de novembre de 2021 van començar el període de sancions, que normalment és quan realment comencen aquest tipus d'accions, quan la gent ho nota, i vaja, amb aquest temps que ha passat, que ara és al voltant d'un any i mig, no? Si no m'equivoco, no calculo més, sí, aproximadament, doncs ja s'estan començant, diu l'Ajuntament, a notar els efectes d'aquesta reducció. No sé com ho veieu, perquè seguim rodejats d'autopistes i les autopistes segueixen igual de col·lapsades que sempre, no? Vull dir que això també és un factor de contaminació molt important. Però en tot cas, almenys a la zona més cèntrica, on afecta la zona de baixes emissions, sembla ser que s'està reduint la contaminació. Res, una coseta bregueta, si voleu comentar.
Bé, jo m'hauria de creure les dades, però el centre de Sant Cugat està totalment col·lapsat també, el que és el tema de l'anella verda. Jo crec que, no sé si tenen dades també, de quants cotxes després de la implantació de l'anella verda han deixat de passar pel centre. Jo crec que la gent és marrana i tossuda de que passa per allà. Aleshores, també, el tema de si això ho atribuïm a les baixes emissions, es van donar dades que eren uns 3.000 cotxes de Sant Cugat que no podien passar per la zona de baixes emissions. Jo no sé si amb aquest volum de vehicles s'aconsegueix doncs reduir tant la contaminació. I l'altra cosa, no sé, passen molts de cotxes i encara que no sigui un cotxe contaminant, passen moltes estones que potser ens hauríem de plantejar també si a part de no deixar entrar els més contaminants, doncs potser també doncs, que puguis entrar un temps limitat d'estona, però això suposo que costa més de controlar i val més diners.
I l'autopista continua anant col·lapsada.
Exacte, o sigui que no...
Notícia preelectoral, potser?
Sí, bueno, sí, va seguir. No sé.
Bueno, ara tenim...
Hi ha alguna notícia que no sigui preelectoral?
Tot és preelectoral. Crec que en aquest context és tot preelectoral perquè fins al 4 d'abril l'Ajuntament no podrà fer anuncis i grans d'allò, i llavors ara portem un meset, oi, periodistes?
No podem més, estem molt cansats. El tema aquest de les dades, quant temps, suposo que tots les hem demanat aquestes dades, quant temps portem demanant les dades?
De fet hem demanat, demanem les multes, no ens han donat les
multes, no.
I ens donen les dades de contaminació. Les multes, vale, nosaltres hem aconseguit per l'altra banda.
Ara
però...
només bones notícies.
Perquè jo estic demanant les multes ara que farà un any, no? El dia 1 de maig, precisament, que és el dia del meu aniversari. El dia que es va començar a multar per les baixes emissions, doncs clar, també hauríem de veure, a veure... quanta gent ha entrat i ha deixat entrar, perquè si la gent ha entrat igualment, perquè deu dir-ho les multes que van posar, no sé per què ha afectat a la contaminació.
Sí, sí. No, crec que la mitjana, ara parlo de memòria perquè no ho tinc davant i potser m'equivocaria, però no sé si eren 20 multes al dia o una cosa així, eh? Vull dir que, bueno, està bé, de mitjana. Llavors, la cosa que era mitjana. La cosa que hi havia mesos amb molt pic i mesos amb molt baix. Vull dir que és molt irregular, no era una cosa estàndard.
També us he de dir que... Ai, és que estic xafant només jo, però... No. Que, gent coneguda sap per on entrar on no hi ha les càmeres. Perquè l'altre dia em van venir a buscar i diu, bueno, vinc a buscar tal punt perquè allà sé que no...
També, clar.
Sí, això passa. Home, jo crec que el debat de fons més enllà de les dades, que clar, no, te les has de creure, suposa, no? Vull dir, no he mirat jo el medidor i si el mirara tampoc entendria tecnològicament.
No, perquè és una mica complicat, eh?
Llavors, aquestes són les dades. Però crec que està bé recuperar el debat d'inici de la zona de baixes emissions, que més enllà de si cal o no es pot ser més ambiciós o menys, i a quines alternatives de mobilitat han creat. Ara, per exemple, jo com a usuari de la bicicleta estic content que per fi els carrils bici s'estan segregant bé, perquè era allò una gimcana anar esquivant cotxes. També és cert que això ha tingut unes conseqüències en quant a la mobilitat, perquè hi ha gent que no renunciarà al cotxe o hi ha gent que no anirà en bici, però si li posaràs un autobús igual sí. I en canvi, el tema de l'autobús estem pendents del traspàs de la competència a l'àrea metropolitana. No? Per tant, crec que hi ha un seguit de mesures, algunes de les quals a més superen el municipi, l'altre dia vindrà un amic meu, que és de Castellar. Castellar no tenia estació de tren. Ara intenta arribar a Sant Cugat des de Castellar en transport públic. No tenia altre remei que vindre en cotxe. Bueno, doncs aquestes coses de mobilitat en altres municipis també són importants I són difícils d'encaixar, perquè normalment els municipis, quan els entenem com a parceleta, és aquest problema. Teòricament, el traspàs de competència a l'àrea metropolitana hauria de servir en part per a millorar això, compaginant els autobusos interurbans en la xarxa urbana. Però també és cert que tot just comença el procés, no? Perquè la licitació està ara en marxa. Vull dir que realment el canvi de mobilitat és tan gran i han de fer tantes coses en tan poc temps que, bueno, sí.
Passa que hi ha coses que ja fa molts anys que s'estan treballant. O sigui, tot l'accés als polígons industrials, on hi ha moltíssims encogatencs que viuen aquí i treballen allà, que es veuen obligats, la majoria de les vegades, a anar en cotxes, perquè és jugar-te la vida si vas en bicicleta o a qualsevol altre mitjà. I això, jo recordo tota la meva època HP, que feien broma, no? La rotonda aquella, li deien la rotonda de l'Eva d'HP, perquè era un constant demanar, sisplau, que allò se solucionés. O sigui, nens que vivien a Volpelleres, que podien creuar i anar caminant en bicicleta a les escoles allà, havien d'anar en cotxe perquè t'estàs jugant la vida si creues per allà. Llavors, allò fa molts anys que s'està demanant.
Ara
i no
faran una passarel·la.
Però això de la passarel·la també fa molts anys, que ho sento, eh?
No, però ara ja hi havia com projecte, no sé què, no?
No sé si el va fer el Calvet, eh?
És que fa molts anys d'això, no recordo.
La primera instància va quedar com retirada perquè tenia una subvenció de l'àrea metropolitana, no es va complir el termini, perquè el Ministeri no havia autoritzat, perquè Foment havia de donar permís, i diria que ara tenien el permís de Foment, però llavors s'havia de buscar el pressupost. Crec que estàvem en aquest punt, però no ho sé segur. I en quant a ambició de mobilitat, tenim un pla de mobilitat urbana que s'ha complit molt parcialment. De fet, algunes de les mesures contradiuen el pla de mobilitat urbana. L'anella verda la contradiu, perquè el que preveia el pla de mobilitat urbana era pacificar Francesc Moragas i Rius i Taulet en el tram dels quatre cantons.
Pacificar, que vol dir vianetitzar, eh? Que vol dir que no puguis passar cotxes, eh? No, perquè la paraula pacificar vol dir que els cotxes no puguin passar. Només perquè és que cada vegada fiquem més vocabulari, bueno, l'administració ens fica més vocabulari, que al final, mira, doncs retirar el senglar, pacificar, i al final diem les coses com són.
Jo la veritat és que l'experiència personal és que venint de la Floresta al centre, el que em costa, o sigui, hi ha els mateixos cotxes, només que vaig més lentament per arribar al lloc on vull arribar. O sigui, tardo més, per tant, com a conseqüència segur que hi ha més emissió que no pas menys. Perquè si els 100 metres aquells els feies en un minut i ja les fas en 3 minuts, doncs és obvi que estem cremant. És així.
Deia que no ens ho acabem de creure.
Resumint.
Bueno, està clar que la sensació que teniu és que no és així, però si més no les dades ho diuen.
Visualment el que canvia realment és el tema del
bici.
Sí. Aquest sí que es veu claríssimament i suposo que és eficaç. Jo no
gastes.
No gasto. Però vull dir que per l'altre no, al contrari, jo tardo més. Tardo més temps. Per tant, sóc un
contaminador.
Contaminador.
Bueno, diuen que els que volen que deixis d'agafar el cotxe, en certa manera, ja volen que hi hagi un cert volum de trànsit, és a dir, que no et compensi.
És a dir,
en certa manera, ja, dins del com es pensa això, és a dir, si tu fiques quatre carrils a una autopista, per tant, desembusses aquesta autopista, si el trajecte de Barcelona, en lloc d'una hora, a les 6 del matí, tardo mitja, doncs en lloc d'agafar el transport públic agafaré el cotxe, perquè si tardo mitja, en canvi si tardo una hora em compensa més. Vull dir que en certa manera
és una
mesura dissuasòria la congestió de
trànsit. Ara m'has recordat el quart cinturó,
sí, no, està clar, és que una mica és això, està claríssim.
De totes maneres, les dades sí que són les que són i diuen que ha baixat la contaminació, però que hagi estat a causa de les baixes emissions, això és una interpretació subjectiva,
evidentment. Això ho deixem sobre la taula.
No sé què passa, però no ens creiem res.
Som uns descreguts. Mira, que voleu que ho faci.
Ara no ens queda temps per poder estendre's en aquest punt, però seria interessant veure, no?
L'ateisme polític.
Aquest dematí he estat estimulat per una notícia, que és que es farà una missa per demanar que plogui.
Bueno, el Francesc Baltasar ja va anar a resar la Moreneta el
2008.
Suposo d'iniciativa.
Suposo que amb aquesta imatge del passat doncs vindrà això.
Molt bé, doncs resem tots plegats,
ho celebrarem.
Cadascú pel motiu que vulgui. Moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat, a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de la FM i també a internet, a cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.